És temps de tertúlia, els Engobat a Fons, la tertúlia dels dimarts, però avui amb un matís molt diferent. I és que, com sabeu, dijous, dia 8 de març, se celebrarà, celebrarem el Dia de la Dona. El Dia de la Dona és pràcticament cada dia, podríem dir. I avui hem decidit que, com que dijous no podrem oferir-vos aquesta tertúlia, doncs avui, en companyia de la Flora Vilardell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Marina Romero, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
I l'Eva Garrido, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Avui farem la tertúlia de dones avançant-nos a la celebració d'aquest 8 de març. I precisament els mitjans en parlen, ja venen parlant fa dies, perquè aquesta convocatòria, a més, enguany sembla que arriba amb més força que mai, perquè s'ha convocat una vaga per reivindicar doncs, tot una sèrie de qüestions feministes, una lluita que potser ens podríem remuntar molts anys enrere. Recordo que, Eva, tu em corregiràs, l'any passat van sortir un parell de pel·lícules amb el títol de Les sufragistes,
no? Les sufragistes, sí. I l'altra no me'n recordo.
Les 13
sí, hi havia
aquesta
dues...
és més antiga.
Sí, però
hi havia dues versions. Per tant, estem parlant d'una qüestió històrica. I no sé si ens podríem remuntar encara una miqueta més enrere. Però avui aprofitarem per tocar de peus a terra i centrar-nos en la nostra realitat, perquè la història ja és la que és, i les dones que van lluitar ja van fer tot el que van poder, amb homes, segurament, també al costat, amb alguns homes al costat, perquè aquesta no és una lluita, potser podríem començar per aquí, aquesta no és una lluita només de les dones.
No, en absolut, és una lluita social. Aviam, les dones sempre han tingut cura de l'educació, del nucli familiar, i elles, malauradament, també són responsables de transmetre uns valors o
uns models,
més aviat, sí. Mm. I clar, aleshores, doncs, aquest rol que fa que la dona sigui l'acollidora, la cuidadora, la que té cura, la que porta, la que fa, això fa que es perpetui, i n'hi ha que ho fan voluntàriament amb tot el dret del món, i n'hi ha que ho fan obligatòriament, i aquí és on hi ha el problema. El problema no és el que es fa, sinó per què et toca fer-ho. Es posa un pare malalt, qui el cuida és la germana, o sigui, la dona, els nens, la dona. Trobo que... I quan la dona s'incorpora al món laboral, a sobre tenen la barra de dir que això fa que crea més atur, que... Bé, tripliques feina, no te n'eliminen.
Clar, vas acumulant a la motxilla...
Totes les tasques.
Totes aquestes obligacions. No hi ha... O sigui, aquesta situació, la situació més crítica és quan la dona no té la llibertat de poder triar.
De triar, exacte.
Perquè, clar, una dona que decideixi per iniciativa pròpia doncs, quedar-se a casa o fer el que ja se suposa que històricament han fet les dones, aquesta cura que tu comentaves abans, si és una decisió pròpia,
tria,
sense cap mena d'obligació, tampoc res a retreure.
En absolut. El problema està en quan és obligada. Obligada per uns valors, per una cultura, una societat, i aquí és on comença el problema.
Jo crec que això també depèn molt de les diferents generacions. Deies que no era només una feina que teníem les dones, no? La de poder revertir aquesta situació, crec que és una feina de tota la societat, homes i dones, perquè en el fons tots hi sortim perdent amb aquesta desigualtat, crec jo, encara que molts homes pensin que no. Però jo volia afegir un altre element, i és que crec que a nivell generacional hi ha petits senyals, petits símptomes, que fan pensar que realment aquesta situació es pot revertir. És a dir, jo no visc de la mateixa manera amb les meves parelles, amb la meva vida més personal, les tasques de la casa, com les vivien, per exemple, els meus pares o els meus avis. No? I això ja són petites senyals que et fan entreveure que les coses poden canviar. O jo, hi ha coses que han fet les meves àvies i la meva mare que jo és que no les penso fer. no les penso fer, però perquè em surt d'una forma natural, és a dir, coses que elles, no? Com per exemple deia la Flora, no? Cuidar un familiar, ser l'única persona que té cura de la llar, jo és una cosa que és que la compartiré perquè no em sortirà de dins fer-ho d'una altra manera. Volia afegir aquest element generacional. També és veritat que a mi em sobta molt a vegades veure en la meva generació doncs, actituds i maneres de fer que jo considero que són del passat, i aquí és on penso i dic, a veure si no estarà...
Hem tornat enrere.
Sí, a veure si no estaran canviant tant les coses com m'imagino, com penso, com veig en el meu entorn, no? Però hi ha coses que les dones que m'han precedit han fet, que jo és que ho tinc, no les penso fer, però perquè he rebut una educació diferent, perquè segurament elles m'han transmès un nou empoderament, una nova manera de fer les coses, que potser elles no vivien.
Conscientment, perquè imagino que el que no han volgut és que es continuï repetint el model. El que passa és que inconscientment moltes vegades passa el que comentava la Flora, que som les pròpies dones les que caiem sempre en la repetició i sense voler acabem transmetre allò que ens han transmès, no? I no hi ha canvis.
I no hi ha canvis. I a més ho veus a tots els nivells. O sigui, jo, bueno, quan tenia els nens petits i jo treballava, el meu marit treballava, un nen es posava malalt i el nen deia, truqueu a la mama. I em trucaven a mi i jo plegava de treballar i anava a buscar. Aviam, és una cosa que costa molt de tombar.
Mira, ara m'ha vingut al cap un exemple amb companys d'aquí de la ràdio, no? Que tenen fills, expliquen sempre, amb nens petits, que es creen grups de WhatsApp de pares i mares, i estic dient malament el nom, perquè es fan grups de WhatsApp només de mares, i hi ha pares que hi volen ser i han de demanar, ei, afegiu-me, que jo també formo part, no?, de l'educació d'aquesta criatura, però són nens petits, sí. Pares joves, que els grups de WhatsApp que es formen encara són només i exclusivament
per
de mares.
Per això que moltes vegades som nosaltres mateixes les que hauríem de posar més de la nostra part. Segurament, no?
Que
la culpa no és dels altres, no és dels altres.
Que a nosaltres ens costarà més, perquè hem de saltar dos tanques per dir alguna cosa, la nostra i la de la societat. D'alguna manera, la part emocional, això no és un tòpic, és real, és més femenina que masculina. Aleshores, què passa? Doncs que ja per si tens una... ja apareixes i estàs 4 mesos de baixa perquè, primer, no t'aguantes i, segona, que et despertes tu, li dones el pit, tal i qual. I això ja és un lligam, que és el cordó umbilical aquell. Jo parlo de fills, però després hi ha altres facetes, però bueno, ara estàvem amb aquest tema. I clar, això ja fa que crees un vincle que costa molt de trencar.
Parlant de les generacions, la Eva, que és la més jove de totes nosaltres, segurament ella, no sé quina és la visió que tu tens dels possibles canvis que comentava la Marina, si realment tu la gent del teu voltant, la gent més jove, creus que realment s'estan produint aquests canvis?
Carme, ara em perdonaràs, però m'agradaria fer un incís en una cosa que ha dit al principi la Flora, em deixes? Quan parlàvem de les cures, els familiars, és a dir, els pares se'ns fan grans i els cuida, doncs, a la nostra mare. Fins i tot, la nostra mare ha de cuidar els sogres, fins i tot, vull dir, quan potser no li tocaria. I parlo per experiència pròpia, vull dir, quan els meus avis es van posar malalts, els va cuidar ma mare, perquè és filla única, i ho va poder fer perquè en aquell moment no tenia feina, però encara que no tingués feina i ho pogués fer, potser no li venia de gust fer-ho. Vull dir, i tinc la sensació que vivim en una societat que llavors, si ella digués, doncs no em ve de gust fer-ho, els deixo una residència, s'hagués sentit molt malament o molt culpable, perquè ens han inculcat que... els hem de cuidar nosaltres, els ha de cuidar la família. I potser el que dèiem, no? Que, a veure ara com ho dic, El que dèiem, que si no és per obligació, sinó perquè vols, però és que encara que vulguis o tinguis el temps per fer-ho, és que potser no és el que et ve més de gust fer i ni és la teva prioritat. Clar. I no has de per què fer-ho.
Clar.
Però, mira...
I Eva, respecte de com està el tema... ara actualment entre els joves. Creus que s'estan produint canvis favorables a la dona? Entre generacions joves?
Jo, entre generacions joves... A veure, sóc jove, però tampoc tant, que no en tinc 18, tampoc. Però vull dir, entre les meves amigues, la gent de la meva edat, no ho veig. O, si més no, tinc amigues que tenen molt clar què és i què no és l'amor, què és i què no és una relació sana. Però entre els més joves és que no sabria dir-te perquè no...
Però, per exemple, tu amb el teu grup d'amics, qui cuina és sempre la dona, qui fa les tasques de la llar és la dona, veus que reprodueixen certs patrons o certs models que potser associem més a la generació dels nostres avis que a la dels joves?
No, doncs no. Si faig ara un repàs ràpid de les meves amigues, companyes que ja tenen parella o ja viuen amb ells o han tingut una parella amb la que han viscut, o ara no estan o el que sigui, no viuen en un pis amb companys de pis, homes, no tinc aquesta percepció, ni elles es queixen de que facin més que els altres, no.
O sigui que les tasques, per exemple, a la llar, s'haurien repartit, haurien quedat allò equilibrades,
sí.
No? Entre sí, sí. Les dues persones que formen part
d'aquella
casa. Jo crec
que això que diem dels rols és encara amb les generacions més joves, nanos de 14, 15 anys.
Els adolescents.
Més. Jo crec que ens anem d'anar més enrere, encara. Jo crec que les joves... 20 i pico, m'incloc, del grup d'això, dels 20 i pico d'anys, tenim bastant... Bé, parlo per mi.
Clar, és que també som la generació que hem rebut ja una educació diferent.
Sí,
no?
Potser sí. Sí, perquè potser som les que hem entrat més al món laboral. Els nostres pares encara tenien una doble... Nosaltres podíem, vam estudiar, vam començar a treballar i de fet, sí, jo reconec que marxava, treballava, tornava i ma mare ho havia fet tot. I clar, això també era una comoditat. Després ja te'n vas a viure sol i t'espaviles, no? Però també hauríem de parlar una mica, no condueixo jo el tema, però no, de la vessant laboral.
Sí, sí. Bueno, és que, de fet, en els diferents sectors, dijous, aquesta convocatòria de vagues s'hi estan sumant molts col·lectius, diferents col·lectius de dones treballadores, però quan diem dones treballadores no ens oblidem de les dones que es queden a casa.
Treballadores sense sou.
Val? Com visibilitzaran elles que fan vaga?
No tenint cura. És el que la consigna és no tenir cura, o sigui, no fer res.
En realitat creieu que això és possible, realment, no fer res? Si estàs a càrrec d'una persona gran que potser necessita una higiene personal que no pot fer-se ell mateix, no. Estaràs
clar,
de braços creuats.
El repte que hi ha dijous és molt gran.
Però aquí juguen les sensibilitats. Clar, quan tu planteges aquesta
situació, exemple,
Eva,
una situació d'una
segurament
persona gran,
una dona, per la sensibilitat que té, doncs no seria capaç de deixar aquesta persona sense l'atenció que
requereix. Però tampoc un home, és a dir, hi ha homes molt sensibles també.
No ho estic negant.
Vull dir que també m'imagino una persona, un home, que queda més estrany imaginar-s'ho fins i tot, no? Que tingui, que hagi de preocupar-se dels seus fills o dels seus pares perquè no estan bé. Però hi ha homes que són així. Són una minoria, sí. Estem acostumats a que sigui al revés, que sigui la dona que la cuida. Totalment.
I aquí, ara em faig un incís. És que hi ha tantes coses a reivindicar en aquest... que parlem a part del 8 de març, que a mi em venen al cap altres coses, com poder caminar sola pel carrer de nit, però ara estem parlant de les cures. És un peix que es mossega la cua i crec que les dones, les pròpies dones, som també braços executors d'aquesta... com ho diré? D'aquest perpetuament d'aquest rol. Perquè quan,
d'aquesta xacra,
perquè sí. quan busquem una persona que curi, que es faci càrrec dels nostres avis, a qui cridem? A una dona. De quin perfil? Immigrant. Per què? Perquè li pagarem menys.
Fèlix Millet té un home. Que és l'home que hem vist amb la cadira de rodes.
I jo també he vist homes, però també eren immigrants.
Però això ja seria una...
Vull dir
crec que això seria un altre tema.
Això és, però, que al final, és que hi ha tantes coses a reivindicar, vull dir, no? També,
sí.
Que és que aquest paper sempre són el mateix perfil de dones.
Però ara penseu que en la convocatòria d'aquest dijous, en la qual s'hi estan sumant aquests diferents col·lectius que comentàvem, algú va dir és que realment si les dones deixéssim de treballar el dia 8 de març, com que la incorporació de la dona al món laboral s'ha fet ja tan important i és tan notable, és que moltes coses quedarien paralitzades. Penseu, si no, en els hospitals, en les escoles, o sigui, hi ha àmbits en què...
Jo deia en els hotels,
sí,
a
les
veure
quelis,
quines habitacions
hotels,
hi ha fetes.
O sigui, realment seria impactant, segurament, comprovar com la feina de, o la contribució de la dona en el món laboral està sent realment important i no s'està valorant tampoc com s'hauria de valorar.
No, la prova és que per fer les mateixes feines en moltes empreses els homes cobren més que els homes, o quantes vegades hem vist, no?, últimament, que el món del cinema, el món dels actors i de les actrius, doncs sembla que estan més reivindicatius que mai, no? Hem vist, per exemple, actrius que s'han plantat i han dit: soc la protagonista, com pot ser que estigui cobrant menys que el meu company, que no és ni protagonista, i han aconseguit, no?, aquestes millores salarials, però clar, a base de lluita i de reclamar injustícies que són flagrants, no? És que a vegades ho penses i dius, estem a l'any 2018 i quantes coses ens queden encara per aconseguir, no? Com és que aquesta desigualtat és tan latent en la societat? I parlo de sous, però podríem parlar d'anar sol pel carrer i de tantes i tantes altres coses.
Sí, de fet, estem parlant de fa uns dies que una línia de bus de Barcelona, doncs ja em sembla que és una línia que ve de Mercabarna o...
Un bus nit.
Sí. Un bus nit que pot sol·licitar la parada.
I a Terrassa, em sembla.
I a Terrassa, i aquí també. Va portar el ple
aquí
també.
S'ha portat. Parlant d'això, però ara que deies, Carme, de les professions, que si les dones no anessin a treballar, mestres, quelis,
infermeres,
paralitzaria. És que hi ha moltes professions molt feminitzades.
Sí.
Les mestres, avui ho deia un estudi, no? 4 de cada... de cada 5 mestres, 4 són dones. I això, i demanaven que els serveis mínims els cobreixin els homes. Infermeres, mestres, és que... hi ha professions que és de dones.
A banda de ser una qüestió d'educació, com comentava abans la Flora, és una qüestió d'educar els fills, que després a les escoles també hi hagi aquest intent d'igualar el tracte entre nens i nenes,
sí.
Començant per les tonteries més evidents, eliminar els colors,
el rosa i el blau,
que tota la vida han estat associats a nens i nenes per distingir-los, eliminant la segregació per sexes en escoles... detalls d'aquest estil, i no anirem a mirar amb la lupa perquè segurament que hi ha més petits detalls que
diries,
i que no...
Escoles mixtes, que les nenes van amb faldilles i els nens amb pantalons.
Cert, jo no amb faldilla i potser hagués agraït amb pantalons. Exacte. Perquè al desembre fa molt fred.
Era
tot i amb leotardos.
Sí, jo també.
A banda d'aquests detalls, a banda d'una qüestió d'educació, també és molt important que les polítiques també pensin en afavorir la dona, o en afavorir la igualtat entre gèneres.
Jo crec que
gèneres.
En afavorir la igualtat, perquè
clar,
sí, a vegades el dilema de les quotes, o sigui, jo vull que com a dona se'm reconegui com a dona pel que sóc, no vull mai aconseguir un lloc de treball perquè sóc dona,
perquè
i això
toca,
està passant també.
Tocava, no?
Exacte,
discriminació positiva.
Vull que se valori per com sóc com a persona, no per si sóc home o sóc dona.
Ara, jo crec que la diferència, i aniríem més bé si valoréssim persones en comptes d'homes i dones.
Exacte. Mm-hmm.
Totalment.
Perquè és cert. O sigui, el tema de les quotes, dius...
Però això ho comentem potser, moltes
potser,
vegades,
potser
no?
Potser és necessari, veiem... perquè si no, tampoc no hi arribarien algunes.
Sí,
I si no
comencen... Vols dir que no ens va la contra, això? Perquè moltes vegades, per exemple, no, amb mitjans de comunicació, en certs mitjans, no, que mirem la foto i diem, mira, aquesta és la quota femenina. Clar, tu li estàs dient a aquella dona que no és prou persona per poder ocupar aquell càrrec, sinó que està ocupant la quota femenina, perquè ara, per quedar bé davant de la societat, cal que hi hagi homes i dones. I això jo crec que ens va a la contra, crec. És una opinió personal, eh?
Sí, no, jo estic totalment, sempre he estat en contra de les discriminacions positives, perquè sí. i també de les negatives. Si tu arribes al final d'una selecció, home, dona, l'home, vull dir, és així. Però trobo que sí, vull dir, a més, doncs, s'està apalancant una sèrie de personal pel fet de que és dona i que la cosa, la cremallera aquella de les llistes, a les quotes, als mitjans... trobo que, aviam, penso que s'hauria de ser per igualtat de condicions, per... no pel sexe. O sigui, s'ha de lluitar per la igualtat. I el que és trist que ara encara hi hagi un dia de la dona, ara encara hi hagi la secretaria de la dona en els partits polítics, que no la pot exercir un home. En els partits polítics la secretaria de la dona ha de ser una dona.
Per què?
Per què? La pregunta és per què.
Home, però això és també com aquella foto flagrant que va fer una mica de riure al món, que era el primer congrés o assemblea sobre la dona als Emirats Àrabs, sí. I tot eren homes.
No, clar.
Entre poc i massa. Vull dir que potser sí que massa. Cal la veu femenina.
Trobo que hi ha coses que igual un home conscienciat pot defensar perfectíssimament o millor una...
O sigui, el que esteu defensant és una... assolir una igualtat, però per mèrits.
Això,
però d'alguna manera també s'han de fer polítiques que incentivin això. És a dir, s'han donat casos, i vosaltres ho sabeu, que hi ha llocs que quan entres una sol·licitud de feina, el fet de ser dona, d'estar en edat fèrtil,
sí.
Depenent del teu estat civil i depèn de quines són les teves perspectives de futur, ja no ni passes una entrevista. Automàticament estàs descartada.
Sí, però també et diré una cosa. Si tu ets home d'una certa edat i et presentes de recepcionista, tampoc t'agafen.
Esperen una dona.
Una dona mona i florero. O sigui, aviam, hi ha també una discriminació... És que el món laboral s'hauria de treballar tant, s'hauria de pensar...
Sí. Jo crec que en el món laboral veus el pitjor de la societat, no?
Sí.
Veus el pitjor de la societat i de les persones, no? O sigui, es passen certes línies que dius, per què tanta educació, tantes carreres, tants màsters, i després veiem
el
això...
El tracte és el que és.
Exacte, sí. De què ens ha servit, no? Tota aquesta formació i tots aquests coneixements i totes les oportunitats, no?
En tots sentits.
Penseu que també en la conciliació familiar, quan fem servir aquest concepte, no sé per què la majoria de gent pensa en dones, no?
Perquè comentaves abans, són les que han conciliat.
El que comentava abans, la Flora.
Sí, sí, totalment.
Les que necessiten temps perquè a casa hi ha algú que els espera o s'han de fer coses.
Les que necessiten sortir disparades perquè han trucat perquè el nen té febre.
Però, per exemple, amb aquest tema de la conciliació, també sortiríem tots guanyant, perquè que l'home també pugui sortir abans de la feina, pugui entrar abans, faci les seves hores i pugui sortir abans, de la mateixa manera que ho pugui fer la dona, trobar-se a casa amb una mica més de temps no seria beneficiós per tots, per l'educació dels fills?
Totalment,
per
totalment.
Exemple?
El que passa que hi ha una cosa que és bàsica, que és el sou. És a dir, que els homes, perquè... Bueno, per allò que està comprovat, tenen un sou més elevat que la dona. Per tant, renunciar a una part del sou, l'home, suposa econòmicament, familiarment, més que el que renunciï la dona. Perquè la dona com cobra menys, la mica que pot perdre no és tant. I en canvi l'home, no parlem de funció pública, parlem de... privada, eh? Mm. Clar, que no té horari, que ha de viatjar, que no sé què, i clar, té un sou... tenia, ara ja no existeixen, però tenien sous que ajudaven molt a casa. Clar, aleshores, diu, si algú ha de renunciar, la persona...
Sacrifiquem el sou més
petit.
Baix.
I que acostuma a ser ella.
I acostuma a ser el de la dona.
Sí, sí. També hi ha algunes imatges que ara em venen al cap. La dona, diguem, ja d'una mitjana edat. la dona que és independent, uh-huh. és a dir, que ha deixat la casa familiar, uh-huh. que viu lliurement al seu aire, que té un lloc de feina, uh-huh. en les condicions que vés a saber quines condicions són, igual, més bones o més dolentes. I que, per exemple, decideix que no vol ser mare. Uh-huh. O sigui, hi ha unes pressions establertes per part de la societat que primer és, nena, que no tens nòvio, se't passarà l'arròs.
Sí, clar.
Mare, no et cases i nena, no tens fills.
Uh-huh. El casar-se, tot i que ara hi ha molta gent que viu, conviu, viu
sí,
en parella.
Viure en parella o casat o qualsevol
condició.
Però
no hi ha contracte
no.
de per mig.
No.
Que és una tria, també. Tu pots mm-hmm. decidir si vols casar-te, vull dir, això segons convingui a cadascú. Però després hi ha el fet de ser mare. O sigui, la condició de dona ens obliga a haver de ser mares? Aquesta pressió existeix, encara.
Existeix perquè som les úniques que ho podem fer. Això és d'entrada. Fisiològicament, la dona és la que parirà i perpetuarà...
L'espècie.
Aleshores, la societat, en el fons, és egoista i, clar, vol que allò continuï, que el cognom continuï, la gent cotitzi. Vull dir, és que, clar, hi ha una sèrie de coses que potser, fredament, si ens ho plantegéssim tots, no haguérem sigut mares...
Però escolta'm, jo per exemple, jo tinc 32 anys, estic en edat fèrtil. Jo... És a dir, si mai arribo a tenir fills, serà perquè vull. O sigui, jo no m'he sentit mai obligada per part de ningú. Altra cosa és que la gent em pregunti, però la gent que pregunti el que vulgui, la gent que pensi el que vulgui. Però jo és que ara t'estava escoltant i dic, he sentit mai la pressió d'haver de ser mare, d'haver de tenir fills? No. Podria perfectament... És a dir, si vull tenir fills, serà perquè els vull tenir, perquè vull experimentar què vol dir ser mare, però no crec, Flora, potser ha estat allò inconscientment, però crec que no he rebut cap pressió per seguir reproduint l'espècie i mantenir el cognom. I...
No, jo no em referia a això, jo em referia al que apuntava la Carme, que era la pressió de la societat.
Sí. Però, per exemple, jo, per exemple, estaria com un cas com el de la Marina, no? Tinc 24 anys, estic en edat fèrtil, si volgués, podria quedar-me embarassada. Mm. I, bé, jo no me n'amago, estic en un moment de la meva vida doncs, que m'ho replantejo, no sé si m'agradaria, si no m'agradaria... I tal. Quan dic que quan em llevo en els dies de no m'agradaria, hi ha gent que em diu, no me n'amago, ma mare, ja et vindran ganes, dona. I si no, tinc 24 anys, estic en edat fèrtil, em podria quedar-me i no m'hi quedo perquè no vull i potser més endavant encara no voldré. És que potser ho tinc claríssim i no em voldré mai. Ja et vindran les ganes, ja et vindran. I si
o no,
no, per què m'han de venir les ganes?
Ja podem, o sigui, ja tenim sí, aquella capacitat de respondre, de dir, no, és que trigo jo amb la vida que vull viure, com la vull viure, i segur que rebem influències, pressions, segur, però encara amb això podem decidir, no? O tenim aquesta sensació, si més no.
Sí.
Després hi ha un altre concepte, un altre element que volia introduir. La majoria són periodistes... I els mitjans de comunicació juguem un paper també molt important en la difusió d'aquests rols, d'aquests papers. Quan arriba l'època de Reis, els catàlegs de joguines, per exemple, discriminant...
Però no cal anar al catàleg de joguines, només cal veure els presentadors. Només cal veure La Sexta, com va la dona,
sí,
com
sí,
va l'home.
Sí,
I així a tots els mitjans.
I TV3.
També. És que, no
també.
Se'n salva ningú, o sigui, de perpetuar aquests rols i pel que fa a la imatge que ha de donar un home, i és que no se'n salva ningú, i aquí tenim un greu problema. Jo ho trobo flagrant, i el cas de La Sexta, però dic La Sexta i podria dir TV3, 8TV, Televisió Espanyola...
O sigui, que continuen predominant els perfils de dona o noia, uh-huh.
sí.
dona,
jo
noia,
més, sí.
jove,
mona,
prima.
Sí.
Occidental.
Perquè ara estava pensant amb el de La Sexta, que perdonareu que no em vingui ara el nom
Ferreres.
Al cap. Sí, el marit de l'Anna Pastor, diguem-ho, està gras. Està gras. És un adjectiu, vull dir, és un adjectiu sí. i no passa res.
I pot fer tele.
I pot fer tele i està al capdavant d'un programa.
I hi ha homes sense cabell que poden fer tele.
i ningú li ha recriminat res.
El del Pino ha estat molt de temps lluint la seva calvície.
Les dones com han de ser?
Quantes dones grasses hi ha al capdavant d'un programa de tele?
Vosaltres recordeu, bueno, si recordeu, perquè fa poc en Algodó, crec que va ser,
sí,
que les noies anaven vestides...
Sí, les hostesses.
Bueno, sí, les hostesses, i van fer una queixa i l'han guanyada perquè era inhumà.
Amb el fred que feia.
Les feien anar amb faldilla curta, sí, i sense mànigues, i un fred horrorós. Doncs si recordeu TV3... Les campanes de TV3, la Ruth Jiménez anava amb un vestidet de tirants, va fer-ho amb el
Quim Masferrer.
Quim Masferrer, que anava amb una jaqueta de pana.
Perquè feia fred, eh?
Perquè feia molt fred. Aleshores, aviam, què ha passat? Perquè la Maripau Huguet li tiraven boles de neu i anava amb un abric de pell a les campanes, sí, de cap d'any. Doncs sí. Pues és més, sí, normal. Per què ara hem de...
Perquè moltes coses hem tirat enrere i, per exemple, jo veig les noves generacions, la música que escolten, el
reggaeton.
El reggaeton.
Ah, sí.
Són les lletres més masclistes que haurem sentit mai. Totalment, i l'has estat escoltant totalment dia a dia com... Clar, són coses que et deixen al·lucinada, no? I sí, jo crec que amb coses estem retrocedint, no? I jo veig ara les nenes de 12 anys com vesteixen, és que... Clar, jo amb 12 anys anava amb xandall a l'escola.
Sí,
anava amb xandall, avui, sí, dia, i amb 13 segurament, i avui en dia van amb pantaló. O sigui, perquè estan hipersexualitzades, les noies, sí, joves. Sí, sí. I això a mi em fa una mica de feredat, eh? Jo crec que amb 12 anys és que no li donava la importància que se li dona ara a la roba, a la moda... Clar...
Home, si continuem obrint diaris,
sí,
i com avui podem trobar un aparador dels modelets que portaven les actrius dels Oscars,
sí,
en aquesta fotografia
jo aquí faré...
només surten, sí, dos perfils masculins, un senyor gran, i un de jove.
Jo llançaré una llança com a apassionada de la moda, llançaré una llança, potser faig d'advocar al diable, però en aquestes actrius els hi regalen el vestit.
Oh, ja? Bueno, sí, és una qüestió publicitària.
Els hi presten. Lo mínim que poden fer és una foto i dir d'on és el vestit.
Però i els homes no?
Mica...
I els homes no?
Els homes segurament no? Que posarà, si va d'Armani, quan el Messi va, no, a la pilota d'or, iba vestido de Armani, iba vestido de no sé què. Però és una mica a l'acord tàcit de publicitat.
Sí, a mi m'encanta, veure aquests vestits, m'encanta, però és veritat, és, en el fons, només és la dona com a aparador, com a model, és a dir, per què no hi ha els homes? Els homes, sí, van amb smoking, van amb trajo i jaqueta...
Que no estan variats ni tan agraïts. No.
Però, sí, però és igual, però cadascú té el seu estil i els podríem veure, però
i
què
tant
passa? Que no estem acostumats, que estem acostumats tota la vida a veure les dones.
Però, per tant, aquí la reflexió és, s'ofereix això perquè hi ha un consum,
clar,
al darrere, tornem al peix que es mossega la cua, no? Ens ho donen perquè ho reclamem, perquè ho volem, perquè ho consumim?
Home, jo un vestit d'aquests no el posaré mai, vull dir, ja ho tinc clar, vull dir,
contingut, estem parlant del contingut que t'ofereix el mitjà de comunicació.
No, però és a dir, si aquí hi haguessin homes, potser no t'ho miraries, però saben que si posen totes les dones,
és
doncs
s'ho miraran. És que això és etiqueta, o sigui, això és un vestit d'etiqueta, i el que s'associa al vestit d'etiqueta és un vestit llarg, amb una certa...
Sí, però jo crec que la Carme no està... No, la Carme
no,
ja està dient...
Que
us imagineu el mateix diari,
que
però amb homes i dones?
Clar,
o que l'aparador fossin només homes.
Estaria bé.
Això no estaria...
No seria,
bueno,
tant,
no seria,
com diuen
no
els castellans, no seria tan
variat.
Sí, realment hi haguessin els mateixos homes que les mateixes dones, doncs hauríem arribat a una societat justa, igualitària, on tu vols veure una gala dels Oscars, com vesteixen tots, no només elles.
Però per què cap d'elles s'han anat amb smoking?
Sí,
aquí no estem debatint com es vesteixen o com es deixen de vestir, aquí estem debatint
el contingut que t'ofereix el metge.
Perquè un diari a doble pàgina i veus tot dones i només un o dos homes.
Ja.
Per què? Perquè la dona segueix sent model, segueix sent objecte, o sigui, en el fons això és dones objectes.
Aquesta és la paraula.
Clar, vestides amb vestits.
El florero.
Les floreros, exacte.
El florero.
Per últim, i potser això ja és una qüestió una miqueta més més profunda, per què el feminisme es veu des de des de la masculinitat.
Amb por?
Com una ofensa, com una amenaça.
Perquè fa por. Per què? Perquè quan tu tens un poder, sigui conscient o inconscient, perdre'l fa molta por.
No, clar, i a més és un domini, o sigui, hi ha un espai a ocupar. Quan més espai ocupis tu, menys ocuparé jo. Si jo, és allò del llit, no? Jo dormo amb tres quarts de llit i tu t'has d'afinar al trosset que et queda. Si em reivindiques, m'estàs molestant, perquè em fas fora del que jo tenia com a meu lloc.
I no seria millor compartir?
Oh, i tant,
jo els hi preguntaria, perquè ara tots som dones i tal, però els hi preguntaria, aquests que surten, o l'obispo aquest que ha sortit, de què teniu por? De què?
De que les coses canviïn.
Expliqueu-me.
La gent té por al canvi. Les societats són conservadores per si mateixes. La gent té por al canvi. Tu quan estàs fent una feina i et proposen un canvi, què fa tothom? Ai, 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 ara com anirem? Ara... No? Perquè tenim por, perquè no estem acostumats al canvi, perquè volem que les coses siguin com les hem viscut sempre, perquè així sabrem actuar com hem actuat sempre.
I el peix ja està venut, o sigui, jo em quedaré aquesta parcel·la, tu l'altra, i no ens farem mal.
Ja, ja. Però clar, la parcel·la d'un i de l'altre no té la mateixa mida.
No, exacte. Tu tens un tros més petit del llit.
Bé, doncs serà qüestió de...
A de donar cops de colze i de genolls. Funciona, eh? Funciona.
Molt bé, doncs avui ens hem avançat a la jornada del dia 8 de març. Ho hem fet així de manera molt domèstica amb companyes de
la
veus,
casa. Ara pensava, la propera xerrada que fem de dones i hem d'incorporar homes també, Carme.
Oi, clar, però aquesta ha sigut la versió 1.0. Quan fem la 2.0, llavors convidarem els homes de la casa.
Molt bé.
Que dijous tingueu una bona jornada.
Igualment,
companyes. Gràcies i molt bon dia.